I ara anem per una cosa més agradable, més... La conferència d'avui no sortirem espantats perquè va passar l'antiguitat i mira, ja no ens toca. Carles Buenacasa, que ja l'heu vist altres vegades aquí amb nosaltres, ell és doctor en Història Antiga i professor del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona. Especialista en Antiguitat Tardana, Món Clàssic i Història del Cristianisme. Ha escrit nombroses publicacions i llibres sobre aquests temes i realitza activitats al Museu Egipci de Barcelona, Caixa Fòrum, a la Xarxa de les Aules i, a més, moltes sortides, visites en aquest món antic amb Arqueonet, que altres vegades hem fet alguna sortida amb ells. Avui ens explicarà doncs, Pompeia, sota les cendres del volcà, sembla que tots ho sabem, però alguna cosa hi haurà de nou. I estàvem parlant que, esclar, entre mites i llegendes i històries tindríem mil coses per parlar. Una d'elles, aquesta del laberint del Minotaure, que potser per l'any que ve promet això. O sigui que quan vulguis pots començar.
I per la confiança que un any més em fa l'Aula d'Arenys de venir a parlar dels temes d'antiga, que sí, que la veritat és que trobem que són agraïts per la distància, per aquesta nebulosa mítica que tenen al seu entorn i sobretot perquè ens pensem que doncs, bueno, són coses que van passar i no van tenir repercussions. El dia, la sessió d'avui, precisament ens mostrarà que no, que el que va passar a Pompeia ha afectat molt a el que seria la ciència històrica dels segles XX i XXI, però també d'alguna manera veurem que el Vesuvi dorm només i, per tant, la desgràcia del 79 es podria reproduir en el 2015, en el 2016 o en algun altre any. Però bé, esperem que no, toquem fusta. Més que res perquè on dic que el Vesuvi és un volcà actiu encara. Bé, la protagonista d'aquesta sessió és Pompeia, una ciutat amb una classe alta benestant, enriquida, però bàsicament relacionada amb el món del comerç, de l'artesanat. Les cases dels pompeians, en la seva major part, són de burgesos d'alt standing, amb unes cases molt luxoses, molt ben diríem, decorades, molt ben construïdes, amb uns materials més aparents que luxosos, i sobre això alguna cosa en parlarem, però no són cases de l'alta aristocràcia de l'imperi. Els senadors de debò, els diríem els aristòcrates de tota la vida que residien a Roma i venien a aquesta zona, que ens ocuparà durant tota aquesta hora, a descansar, a passar els temps en què feia massa calor a Roma i, per tant, no es podia reunir al Senat. La població de Pompeia rondava entre 45.000 i 60.000 habitants. És molt difícil de calcular, perquè realment diríem, els càlculs de població es fan sobre superfície i no tothom vivia, no, a cada casa no convivia exactament el mateix nombre de persones. Per tant, hi ha oscil·lacions. Les menys optimistes apunten cap a 45.000, les més optimistes cap a 60.000. I l'interessant d'això és que en realitat d'aquest màxim possible de 60.000, de moment s'han trobat tan sols uns 2.000 cadàvers. Per tant, independentment dels que s'hagin pogut perdre des del punt de vista arqueològic, doncs és evident que la major part de la població de Pompeia va tenir temps de marxar. I dintre de la desgràcia doncs ens podem alegrar perquè la mortaldat va ser molt reduïda en comparació amb el que seria el 100% de la població de la ciutat. Bé, la ciutat de Pompeia i les seves veïnes en la desgràcia del Vesuvi no van tenir en compte que el lloc que van escollir per assentar-se era un lloc amb una antiga i potent activitat volcànica. La zona avui dia es diu el Campi Flegrei, la zona de la Campània, es diu Campi Flegrei i es refereix, aquesta paraula Flegrei es refereix a camps ardents, perquè ja des d'antic es considerava que el subsol de tota aquesta zona nord de la badia de Nàpols era una zona amb una gran activitat, diguem-ho així, infernal. Els antics no en tenien de volcans i per tant ho relacionaven amb el subsol, amb l'Hades, amb l'inframont. La primera erupció del Vesuvi és molt antiga, data de fa 400.000 anys i en aquella època encara no hi vivia ningú, en aquesta part d'Itàlia. Per tant, va ser una explosió sense espectadors. Però des d'aleshores el Vesuvi no ha parat d'entrar en erupció de temps en temps, com veurem l'última en l'any 1944. Ara, no totes ni amb la mateixa intensitat ni amb el mateix grau de violència. Amb aquesta foto aèria veieu com en realitat tota la zona nord de la badia de Nàpols són cràters, cràters que es poden veure molt bé des del satèl·lit. Alguns fins i tot han estat envaïts bé pel mar, bé per aigües de rius i per tant s'han convertit en llacs. La major part, ara avui dia són ja completament inactius i no suposen cap mena de problema, però encara tenen, diríem, hi ha activitat sísmica a la zona i vulcanològica i per això de temps en temps hi ha fumaroles, hi ha solfatares que expedeixen gasos calents cap a la superfície tipus Geyser. I de tots aquests cràters, el més famós és aquest que es va convertir en llac ja a la pròpia antiguitat, que és el llac Avern, en italià el llac Averno. Les seves aigües eren tan absolutament calentes que ja els antics consideraven que era la porta de l'infern. I d'aquí que Avern sigui un cultisme com a sinònim d'infern, precisament. De fet, en l'Eneida, la famosa composició virgiliana que d'alguna manera era com la Iliada pels romans, hi ha un episodi en el que el protagonista Enees baixa a l'infern precisament utilitzant la porta del llac Avern. I per tant, doncs, simplement els antics havien constatat que aquella zona cremava i per tant devia ser una de les boques per les quals accedir a l'infern. També aquesta zona era molt rica en aigües termals. Anar a la zona de la badia de Nàpols, a la zona nord de la badia de Nàpols, hi havia un jaciment, que és aquest d'aquí, que es diu Bahia, i que eren precisament aigües termals famosíssimes. Aquí venia la crem de la crem, l'aristocràcia romana, precisament a prendre els banys, perquè els romans apreciaven extraordinàriament aquestes aigües termals naturals. S'agradaven les aigües en general, però sobretot en aquells indrets on hi havia aigües termals naturals. I de fet, aquí a Catalunya, tots els topònims que es diuen caldes, per exemple Caldes d'Estrac, aquí a tocar, deriven de la paraula llatina calidae, que volia dir això, aigües termals. I precisament molts d'ells, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, ja foren explotats en època antiga precisament com a banys termals per les aristocràcies locals. I el mateix, com dic, va passar a la Campània. Aquestes aigües ardents van atreure una bona part de la població de la ciutat de Roma, que en els mesos, no d'estiu, perquè les vacances a Roma anaven un pèl diferent, però en els mesos no lectius, o que no hi havia feina oficial a fer en el Senat, venien a passar aquests dies de relax a la badia de Nàpols. Bé, el Vesuvi, el protagonista principal de la història que us explicaré avui, és conegut, com dic, des de fa 400.000 anys, però els estudis geològics només abasten, hem pogut fer un estudi de les seves erupcions fins ara fa 22.000 anys. I per tant s'ha vist que el color groc, el que té marcat el número 1, faria referència a això, a una erupció ara fa 22.000 anys. Per tant s'ha vist que és un volcà constant i persistent en les seves erupcions i que doncs, quan explota, quan entra en erupció, no segueix uns patrons concrets. Per tant, podeu veure que cadascun d'aquests colors marca una erupció en una època diferent. Per tant, l'erupció és aleatòria. Pot anar direcció mar, pot anar direcció interior, perquè no segueix patrons fixos. L'última de les erupcions, que va tenir lloc en l'any 44, va afectar la zona nord, on han sortit aquestes tres fletxes, els pobles de Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio i San Giorgio a Cremano, especialment San Sebastiano al Vesuvio. I com que és de l'any 44, hi ha cintes de vídeo d'aquella època, de pel·lícules, que ens mostren doncs, ensorrament de façanes, per tant que els moviments sísmics van ser prou importants com perquè causés gran destrucció. No hi va haver una erupció tipus la de l'any 79, però sí els moviments sísmics van crear grans perjudicis en aquesta zona. La foto és autèntica, la foto ens mostra la gran columna de cendra que va sorgir de la boca del volcà en ocasió d'aquesta erupció. Per tant, ja des d'antic, el volcà Vesuvi va preocupar els habitants de la zona i sobretot es van intentar dissenyar sistemes de prevenció. Ja en l'any 1845 es va crear un observatori, que va ser el primer observatori vulcanològic del món, i precisament entorn d'un volcà que s'ho mereixia, perquè també és el més antic volcà europeu que es conegui que ha entrat en erupció, que es dedica a prevenir els moviments sísmics i a prevenir el vulcanisme del Vesuvi. I després, en època més recent, s'ha fet un protocol, que és el protocol d'emergència vesuvià, per evacuar la població civil en cas de que el Vesuvi entri en erupció. S'han dissenyat tres zones, la primera d'un color vermell, la segona no es distingueix també, però és d'un color taronja, i una tercera de color groc. Per tant, en funció de la previsió que faci a l'observatori, s'hauran d'evacuar la zona vermella o la vermella i la taronja o les tres zones. Llavors, el interessant d'això és que si s'hagués de fer una evacuació global, caldria evacuar 600.000 persones, de les quals 400.000 viuen a la zona vermella, és a dir, la zona més perillosa de totes. I llavors la pregunta seria, per què, sabent el que sabem, en l'any 79 no sabien res de tot això, però en el segle XXI, sabent el que sabem, com és que hi hagi més de 500.000 de persones encara vivint a l'entorn del Vesuvi? Aquesta és la gran pregunta. Avui dia, una part es respon bé pel turisme. Vull dir, Pompeia, Herculà, el reste de jaciments que veurem avui dia atreuen un munt de turisme, per tant, el turisme són diners. Per tant, la gent viu allà on hi ha diners, no els hi podem pas reprotxar. Però també hi ha un altre motiu, que és l'econòmic, l'agrícola, i això ho explico ara tot seguit. Bé, Pompeia és considerada la ciutat, diríem, associada a les erupcions del Vesuvi per excel·lència. Però val a dir que no va ser ni la primera ni l'única. Ja 700 anys enrere, o millor dit 900 anys enrere, entorn del 800 abans de Crist, ja hi va haver un altre jaciment de la zona entorn del Vesuvi, però banda interior, no banda costa, com és Pompeia, que ja es va veure assolat i destruït precisament per aquests estrats de destrucció associats a les erupcions del Vesuvi. Es tracta d'Anola. Llavors, a Anola hi havia un petit poblat de cases d'agricultors i ramaders que va quedar completament sepultat per l'erupció del Vesuvi. Fixeu-vos només que la foto no cobreix el tall arqueològic, vol dir que això que s'ha excavat està en un sot que queda per sobre del nivell de la foto. Tot això, per tant, és estrat de sedimentació, d'acumulació per sobre de les cases. I després, pel que fa a les cases, s'han pogut excavar, s'ha vist la planta que tenien i també s'ha pogut reconstruir, la imatge de sota és una reconstrucció moderna, com era la forma i el sistema constructiu, perquè aquest poblat es va destruir bàsicament per un gran allau de fang. Fang i magma calentíssim a 700-800 graus centígrads que va rodar pendent avall del Vesuvi i va arribar a aquest poble. Per tant, ho va arrasar tot al seu pas. El fang, podeu veure aquí, el fang va entrar per la porta de la casa, va inundar literalment la cabana i en refredar-se es va solidificar. I aleshores la temperatura tan ardent va calcinar els postes, els pals, que aixecaven aquestes cabanes, que són totes aquestes improntes que avui dia han quedat reflectides en el fang sense que hi hagi la fusta que abans ocupava. Com dic, això va tenir lloc en l'any 800, en aquell lloc que es diu Nola, per tant, aquí tenim la primera erupció històrica del volcà. La següent, 79 després de Crist, 1.000 anys més tard. Per tant, és un volcà que s'ho pren en calma, però bé, mica en mica va fent. Aleshores, aquí tenim el protagonista d'aquestes tragèdies, que és el Vesuvi. El Vesuvi es caracteritza per la seva extraordinària fertilitat. Fixeu-vos el color verd dels seus vessants muntanyencs. És un volcà que es reconeix avui dia fàcilment pel crater, però és un volcà que ha anat perdent alçada. Originalment, el Vesuvi arribaria molt més amunt de del que és avui. Simplement té un sistema d'entrar en erupció que comporta una explosió brutal a la part del crater, la qual cosa significa que la part alta del Vesuvi, cada cop que entra en erupció, esclata en mil pedaços i, per tant, el crater cada vegada va baixant en alçada. I si originalment arribava fins aquí, Pues mica a mica, doncs, ha anat descendint fins a la cota actual. I per altra banda també té una originalitat el Vesuvi, que és que en realitat és un volcà que té dues sortides. Una pel cràter del Vesuvi, l'altra per un altre cràter avui dia inactiu, que és el Somma. Per tant, normalment quan es parla en termes vulcanològics del Vesuvi, es parla del Vesuvi Monte Somma, perquè són dues boques per un mateix volcà. Llavors, com deia, per què tanta gent encara avui dia viu a la zona del Vesuvi? Doncs els propis antics ens responen a la segona part de la pregunta. Per la fertilitat extrema de la zona. Les terres volcàniques són molt riques en potassi, en potassi, en fosfats. Això fa que la terra estigui, diríem, regenerada gràcies a aquests productes de manera natural i, per tant, no cal el guaret ni calen estratègies per fer regenerar el sòl. És extraordinàriament fèrtil. Per tant, doncs, la gent des de l'antiguitat es va quedar a viure entorn del Vesuvi per poder-hi plantar vinyes, perquè el vi de la Campània era considerat un dels més bons, i per tant per aprofitar la fertilitat extraordinària del sòl. I això ens ho diu per una banda l'arqueologia, però també ens ho diu aquesta pintura, que era la que utilitzava com a caràtula de la sessió, que és pompeiana i que és autèntica del segle I després de Crist. I en ella veiem representada la muntanya Vesuvi, el volcà Vesuvi, verd, tot ell verd, amb els emparrats, per aquesta zona es poden veure una abstracció que són els emparrats de la vinya, i després, per accentuar que es tracta d'una muntanya extraordinàriament fèrtil, doncs hi ha una deessa flora, una deessa de la natura, que si us fixeu té tot de fruits penjant del seu vestit. Per tant, per una persona que vivia entorn del Vesuvi, el Vesuvi era l'encarnació de l'exuberància vegetal. I en aquella època, si pensaven això, és perquè hi ha una gran diferència, si us fixeu, entre aquesta imatge, abans de l'erupció, i aquesta altra, després de l'erupció. Aquí sembla més una muntanya que no un volcà, té un pic, mentre que avui dia no hi ha pic. Doncs aquesta és la clau per entendre per què el Vesuvi va entrar en erupció d'una manera tan violenta en l'any 79 després de Crist. Les erupcions prèvies el que havien fet havia estat estratar el con del volcà, la via de sortida del volcà, de tal manera que amb les últimes erupcions va quedar completament taponat. I per tant, des de fora, com que no emetia cap mena de gas ni feia, diríem, l'aparença de volcà, la gent es pensava que era una muntanya. En l'any 79, en els dies previs a l'erupció, que es data tradicionalment, i d'això n'hem de parlar, el 24 d'agost de l'any 79, el que va passar va ser que en l'interior del volcà, la caldera, es van començar a acumular gasos i gasos i gasos que, com que tenien el cràter tapat, no podien sortir. Per tant, durant dies i dies, aquests gasos es van quedar comprimits en l'interior del volcà esperant trobar una fissura per la qual sortir, i el que van fer va ser provocar terratrèmols. Per tant, abans que es produís l'erupció ja hi va haver terratrèmols, que hem d'imaginar que la gent va interpretar de manera negativa i ja va començar l'èxode de la ciutat de Pompeia. I per això, dels 45.000, 60.000, doncs, conforme avanci el dia o els dies, aniran perdent massa poblacional fins que es quedaran aquests 2.000, 3.000 que podem calcular que van sucumbir amb la tragèdia. Finalment, el 24 d'agost, aquestes pressions acumulades aconsegueixen rebentar el cràter de tal manera que el pic de la muntanya salta pels aires amb una explosió brutal i que hauria de ser realment horripilant de veure, perquè automàticament en quedar una via d'escape, es va aixecar una columna eruptiva formada de cendres i lapilli de 30 quilòmetres d'alçada, que és una columna realment impressionant. Una columna que es veuria no només de Pompeia, des de tota la zona del sud d'Itàlia, que realment seria aterridora, per altra banda, perquè això també va anar acompanyat de grans expulsions de magma que lògicament van significar el preludi de la desgràcia que vindria a continuació. Per tant, més flux de pompeians i herculaneus que fugiran espavorits, atemorits de la ciutat. En aquesta columna eruptiva bàsicament es composava de cendra i de lapilli, pedra tosca, que en quan va arribar a la part superior d'aquesta columna eruptiva, doncs el vent se l'enduia i com que bufava en direcció a Pompeia, doncs va començar a ploure sobre Pompeia. Al cap de 5 hores, els sostres de les cases de Pompeia aguanten una quantitat tal d'aquesta cendra d'aquest lapili que, com que són sostres de fusta doble vertent, no aguanten. Tenen ja una acumulació d'entorn un metre i mig, 2 metres de cendra i lapili, per tant no aguanten, es trenquen i cauen sobre l'interior de les cases, provocant la mort dels que hi ha refugiats en l'interior. Aquesta columna eruptiva de 30 km d'alçada s'aguanta més o menys un dia, però l'endemà, el dia 25, també sobre les 8 del matí, els gasos ja perden força, per tant, ja no es pot aguantar una columna tan elevada, comença a caure i com que el vent continua bufant direcció Pompeia, es produeixen allaus que ara sí van acompanyats dels gasos tòxics que emet el volcà. Per tant, fins a 6 allaus que cauen direcció Pompeia i acaben doncs, amb els pompeians que hi havia refugiats i que s'havien salvat de la cendra i de l'enfonsament dels sostres. La veritat és que aquests gasos produeixen una mort instantània perquè cremen completament els pulmons i el sistema respiratori tan bon punt entren en el cos. Per tant, va ser una mort per asfíxia un tant agònica. Com dic, és per culpa del vent, bàsicament, que les ciutats afectades són Pompeia i 2 o 3 nuclis més de l'entorn, Oplontis i Estàvia. Mentre que les altres ciutats de la badia de Nàpols no es veuen afectats tan directament, sobretot pels gasos, sinó que en tot cas el que es veuen és afectat per les pluges de cendra. I després llegiré un text que ens parla com a Nàpols aquesta columna eruptiva en ensorrar-se també va aixecar núvols de cendra que es van dirigir cap allà. A la ciutat de Pompeia, per tant, no hi va haver magma, no hi va haver lava. El que hi va haver simplement va ser metres i metres i metres d'aquesta acumulació de cendra i lapili. Un promig d'uns 4 metres repartit per tota la ciutat que en alguns punts va arribar fins als 8 metres. I aquest és tot l'estrat de destrucció que s'ha hagut d'aixecar per poder arribar als carrers, a les cases, a les tendes que avui dia podem visitar quan ens passegem per Pompeia. Bé, aquesta descripció que jo he fet, que fa de moment referència a Pompeia, després ja parlarem d'un altre model destructiu que va afectar Herculà. La sabem bàsicament pel testimoni d'un noi, que en aquella època era molt jove, tenia uns 14-15 anys, que es va quedar fent els deures a casa del seu tiet, més gran, Plini el Vell, que era l'almirall romà a la zona, i que a més era un amant de la botànica i de la geologia. I per tant, quan va veure aquesta explosió, estava a Nàpols, doncs atret per una banda per la seva missió com a almirall de la flota, va ordenar salpar tota la flota imperial per rescatar el màxim possible de gent, però també lògicament ho va fer per la seva curiositat científica. Ell volia veure de primera mà com era una d'aquestes erupcions. Els vents en aquell moment bufaven cap al sud, per tant la flota imperial no va tenir problemes d'arribar a Herculà, però no va poder fer cap mena de rescat per culpa dels maremots. Tot el golf de Nàpols es veia afectat per maremots i per tant la navegació era molt difícil, no es podien apropar a la costa. Aleshores, Plini el que va fer va ser apropar-se al màxim al volcà i va ser víctima d'aquestes emanacions tòxiques que, tot i que la zona en què ell estava van arribar molt diluïdes, com era un senyor un pèl gran, doncs li van afectar i per tant va morir. No així els seus acompanyants, que per tant van donar el testimoni. Bé, el nebot, que era Plini el jove, com dic, tenia 14-15 anys, quan va ser més gran, li van demanar, un historiador que es deia Tàcit, li va demanar que posés per escrit els seus records d'aquest episodi, primer sobre la mort del seu tiet, per poder-ho, com que ell era historiador, Tàcit era historiador, doncs volia incloure aquesta notícia en les seves obres, i en una segona carta la seva pròpia experiència vital. I gràcies a això i a l'arqueologia doncs tenim la imatge, la imatge de com es va esdevenir tot. Hi ha un tros que és molt interessant de la segona carta, la que fa referència a com ho va viure ell, Plini el jove i la seva mare, que us llegiré perquè d'alguna manera ens introdueix en l'ambient. Què podia pensar un pompeià en aquell moment que no havia fugit de la ciutat just abans que se li vingui a sobre el núvol de gasos tòxics? El text està en castellà, perquè l'he tret de l'edició de l'Agredos, i diu el següent, diu: una espesa niebla cayó sobre nosotros, corriendo a ras de suelo como un torrente. Yo le dije a mi madre, apartémonos a un lado mientras aún podamos ver, para evitar que la multitud que nos sigue nos aplaste si seguimos esta ruta. Apenas nos sentamos, nos vimos en una oscuridad total, peor que la de una noche sin luna. Estaba tan oscuro como en una habitación sin ventanas y con la luz apagada. Se oía los aullidos de las mujeres, los llantos de los niños, los gritos de los hombres. Se llamaban unos a otros, trataban de encontrar a un familiar, un niño, un cónyuge, mediante sus voces. Unos se lamentaban de su propia suerte, otros lo hacían por la suerte del resto. Algunos llamaban a la muerte que ellos temían y muchos suplicaban a los dioses, aunque la mayoría decía que estos ya no existían y que la noche que se abatía sobre el mundo era ya la última y sería eterna. Otros añadían a los peligros reales falsos rumores nacidos de su imaginación. Luego empezó a verse un poco más claro, pero pensamos que no se trataba de la luz del día, sino que provenía de un incendio y que se abatía sobre nosotros. El fuego se detuvo una cierta distancia. La oscuridad vino de nuevo, con una ceniza densa y pesada. Nosotros nos levantábamos constantemente para sacudirnosla de encima, pues corríamos el peligro de quedar cubiertos por ella y al mismo tiempo quedar aplastados por su peso. En medio de tales peligros no se me escapó ni una queja ni una palabra de debilidad, y yo podría vanagloriarme de ello si no hubiera hallado reconfortante la idea de que iba a desaparecer junto con todo el universo y que el universo desaparecería conmigo. La oscuridad se fue haciendo cada vez menos densa y acabó por disiparse como el humo o la niebla. El sol reapareció, pero estaba pálido, como si saliera de un eclipse. El paisaje que descubrimos, con el porte todavía tembloroso, era irreconocible, cubierto d'una densa ceniza que recordava a una capa de nieve. Per tant, si aquest és el panorama de Nàpols, que no es va veure afectant ni molt menys per la destrucció, podem imaginar, multiplicant-ho per 10, 20 o 30, com va ser el panorama de la ciutat de Pompeia. Bé, l'altra ciutat agermanada en la desgràcia és Herculà. Herculà rep el seu nom d'Hèrcules, se suposava que perquè havia passat l'heroi i havia fundat la ciutat, i aquí la destrucció va venir per un procediment un pèl diferent. Aquí sí que hi va haver magma i hi va haver fang. Aquí el magma que va brollar de la boca al Vesuvi va caure pendent avall, arrossegant terres, a una velocitat de 30 km per hora, que es va anar incrementant a mesura que agafava més pendent, i a més a una temperatura de 700-800 graus centígrades. Aquests senyors de fang es van dirigir cap a la ciutat, que com que estava molt ben feta i tenia carrers completament quadrangulars, van servir de vies d'entrada per a aquest fang. Aquest fang va entrar, per tant, arrasant tot el que van trobar per aquests carrers i van arribar al mar. El mar estava on avui dia tenim aquestes ruïnes. I veieu el tall que s'ha fet per arribar-hi. La platja era aquesta zona verdosa on encara avui dia hi ha, diríem, afloraments subterranis d'aigua del mar. Doncs bé, els allaus de fang van arribar a la platja i el contrast entre fred i calor, la fredor de l'aigua i l'extraordinària escalfor del fang, va fer un moviment de retroacció que aleshores va portar el fang cap a l'interior d'aquests pòrtics, d'aquestes terrasses, on s'havia refugiat tots aquells herculaneus que buscaven la salvació pel mar. I per tant, és aquí baix, en aquests arcs, que eren les drassanes de la platja d'Herculà i que avui dia es coneixen com el nom de Portici, on es van trobar les restes dels herculaneus que van sucumbir a la tragèdia de la ciutat. Molt pocs, en comparació amb el que és Pompeia, apenas uns centenars de cossos. Per tant, les dues ciutats van ser completament diferents en la seva destrucció. Una, per acumulació de cendra, que plàcidament, però constantment, es va dipositar sobre la ciutat, l'altra sí, amb destrucció efectiva, diríem, d'estructures, per aquest allau de fang. I per això a Pompeia es va poder fer una cosa que no es va poder fer a Herculà, que van ser els motllos de calç, de guix. A Pompeia, quan van començar a excavar, es van donar compte que, com que la destrucció havia estat bàsicament per una deposició de cendra, aquesta cendra s'havia anat adaptant a la cara i als cossos dels difunts. Per tant, com que la cendra un cop freda agafa una consistència molt gran i s'endureix extraordinàriament. Aquests cossos en l'interior, que estaven perfectament recoberts, perfectament definits per la cendra, es van podrir, com mana la natura, com mana la biologia, i dintre d'aquests forats el que van quedar només van ser els ossos. Per tant, quan van començar a excavar Pompeia es van donar compte que de temps en temps trobaven aquestes cavitats amb ossos a dintre i els hi semblava que una mica irrespetuós per la seva banda excavar i treure aquests ossos que d'alguna manera estaven enterrats ja en l'interior de la ciutat. Estem en el 1860, per tant, és una altra manera de veure el món, molt més marcada per la religió, i aleshores doncs, van arribar a una solució a compromís que, de retruc, ha estat molt interessant per nosaltres com a historiadors. Cada cop que trobaven un d'aquestes cavitats, abocaven, pel forat, abocaven guix. Aquest guix s'expandia a l'interior de la cavitat deixada pel cos, per tant, adquiria la forma i relleu d'aquest cos, i al mateix temps acollia en el seu interior els ossos deixats per aquesta gent. De manera que es creava un cos nou de guix que contenia dintre els ossos, però que al produir-se per ocupar tot aquest espai ens deixa els detalls, per exemple, en aquest cos d'aquí, per exemple, els detalls dels vestits, de les joies que portaven aquesta gent en el moment en què es va produir la seva mort. I en alguns casos han pogut fer muntatges, com aquest d'aquí, en el qual veiem una mare amb el seu bebè, en l'entorn hi havia fins i tot la cuna, i per tant hem pogut tenir un accés molt més directe gràcies a aquests guixos al tipus de gent, les seves característiques socials, vestimentes, usos i costums. Per tant, de la tragèdia d'aquestes 2.000 persones, nosaltres com a historiadors n'hem après molt. Per tant, el millor tribut que els hi podem fer és precisament difondre els coneixements als quals ens en permet arribar. Bé, l'última cosa que valdria la pena d'assenyalar en aquesta mena de tractament de la tragèdia, abans de passar ja a temes més alegres, seria si realment l'erupció va tenir lloc en la data que ens diu Plini. La data tradicional del 24 i 25 d'agost surt de les dues cartes de Plini, de les quals us he llegit un fragment. Ara bé, l'arqueologia ens ha trobat coses a la ciutat de Pompeia, que està excavada en un 80% ja, que no quadren amb una cronologia a finals d'agost. Per molt que hagi canviat el clima, no ha canviat tant en 2.000 anys, com perquè, per exemple, a finals d'agost es trobin ja fruits de tardor, com per exemple les castanyes o els pinyons. També que s'hagi fet la barema del vi, atès que en les àmfores de les viles de l'entorn el vi ja està envasat, és a dir, no només s'ha fet la barema, sinó que s'ha, diríem, trepitjat el raïm i ja s'ha envasat. Per altra banda, també és estrany que a finals d'agost ja s'hagin tret els brasers per escalfar els dormitoris o que s'hagin posat les catifes en els menjadors perquè la gent, quan camina descalça per la casa, doncs no tingui fred en els peus. És a dir, tot això és massa d'hora a una cronologia de finals d'agost. I, per tant, amb arguments que són paleogràfics i que són difícils de resumir, de sintetitzar i, a més, d'explicar-los amb calma, doncs s'ha proposat una data que arqueòlegs i historiadors trobem més justa, perquè ho explica tot, que seria el mes d'octubre. I per tant estaríem parlant d'una destrucció igualment en el 79 després de Crist, això no canvia, en els dies 24 i 25 d'agost, això en principi tampoc tindria per què canviar, però sí en un mes diferent, el mes d'octubre. I això quadraria molt millor amb els indicis arqueològics. Bé, i ara fem una petita passejada per les ciutats o jaciments que es veieren afectats pel Vesuvi, sobretot perquè a Pompeia, més o menys, tots ho coneixem perquè hem vist alguna vegada algun documental per la tele o hi hem anat. Però hi va haver altres llocs també molt interessants que es van destruir i d'aquests quasi mai se'n parla. Un de molt interessant és aquest, la vila d'Oplontis. Oplontis era un centre termal de la zona de Bahia, de la badia de Nàpols, i és una casa impressionant, immensa. Una casa, això és només un detall de l'hort, de la part posterior que feia d'hort, una casa plena de menjadors, plena de sales d'estar, enormes, amb unes alçades pràcticament com aquesta sala. Per tant, estem parlant d'una casa molt senyorial. les, diríem, les dimensions i el luxe d'aquesta vila no és comparable a res del que hi ha a Pompeia. Per tant, aquí sí que estem davant de la casa d'un senador. Segurament, per les inscripcions i pels indicis que s'hi han trobat, un senador emparentat amb la família imperial, segurament un familiar de l'emperadriu Popea, que va ser la dona de Neró, i per tant estaríem parlant d'una vila molt luxosa, pertanyent a un amo d'una categoria superior. I això també ho podem veure d'alguna manera en les decoracions de la casa, que superen amplament els dissenys compositius de Pompeia. Per exemple, aquí en l'atri, per una banda, veiem una imatge que recorda com si hi hagués més portes, més espais, són tot fals, vull dir, és simplement una il·lusió. Però a l'altra banda hi ha aquest detall molt més interessant, que és com una enorme vidriera que ens permet donar una mirada a un jardí completament imaginari. A partir d'aquests detalls, el pintor ha dissenyat un jardí amb una porxada doble, veieu aquí dos porxades de columnes, aquí una altra, que s'allunyen la distància delimitant un jardí verd, perquè els romans eren més de verd que de flor en els jardins, i que, per tant, simplement permet que la vista es distregui admirant aquest plafó i sumir i d'alguna manera perdi la impressió de que està encaixonat entre quatre murs. Un detall molt maco d'aquesta pintura és aquest, en el qual veieu fins i tot un paó, representat en primer terme, per crear una idea de tridimensionalitat i fer més comprensible tota la composició del quadre. Un altre detall d'un altre dels plafons de la casa és un fons marí amb les transparències de l'aigua i que té un ceptre de Posidó recolzat sobre unes roques. En un altre dels plafons trobem aquesta mena de panera de fruita en la que s'ha intentat arribar a mostrar la transparència del vidre i a l'interior un conjunt de fruites amb les que avui dia estem molt familiaritzats, que podem menjar, però que a l'antiguitat eren molt selectes perquè venien de molt lluny. I aquí hi ha prunes, hi ha figues, hi ha magranes, són fruites que venien d'Orient i per tant no estaven a l'abast de totes les butxaques. D'això que les representessin en les pintures, per demostrar la qualitat d'aquella casa. I després hi ha un altre detall que és molt interessant, seria un plafó, com tot aquest espai d'aquí, de color vermell, únicament pintant de color vermell, i amb un únic detall, que és de tamany natural, com el veieu aquí, que és un ocellet menjant unes figues. És a dir, un plafó enorme, decorat amb un tros així, amb aquest petit ocellet, que va acompanyat amb els altres plafons d'altres ocells que tots junts fan una decoració de tot un passadís. Bàsicament estan a l'alçada de la vista. Per tant, és una decoració que caminant pel passadís quedava a l'alçada dels que transitaven, dels convidats que transitaven per allà. Per tant, l'amo o el propietari d'aquesta casa, el qui va encarregar aquests dissenys compositius, tenia una sensibilitat artística que no és la sensibilitat artística del comerciant de Pompeia, on sobretot el que vol és impressionar per un bigarrament, diríem, d'imatges. Un altre dels jaciments, Oplontis, quedaria aquí, molt a la vora de Pompeia, però just sobre el mar. Per tant, va rebre també una gran quantitat de cendres. A Oplontis han conservat molt mobiliari, que està en el Museu d'Arqueologia de Nàpols, les portes, per tant, és un jaciment de primer ordre també. I després tenim Estàvia, que és un altre jaciment, fixeu-vos la seva ubicació sobre l'abadia de Nàpols, amb una vista espectacular de tota l'abadia. Per tant, aquí també es van ubicar unes viles molt aristocràtiques, de propietaris de molts diners. I aquí veieu, per exemple, un detall del jardí posterior amb una font. Això no és una piscina, perquè els romans no tenien costum de banyar-se a casa. Això simplement és una font immensa, una font que el que intenta és refrescar l'ambient i crear un ambient propici per caminar a l'entorn i poder tenir converses filosòfiques o de tot tipus. Aquí veieu també un menjador, decorat també molt sumptuosament, i potser el detall que destaca més d'aquesta sala no siguin aquests plafons mitològics molt ben fets i molt interessants, sinó aquest petit àngel que decora una de les entrades de la sala, està just, diríem, a sobre del llindar de la porta d'accés a aquesta sala, i fixeu-vos que té una mena de gerro d'aigua en el que fica la mà i com beneeix els qui hi entren. Per tant, Els propietaris d'aquestes viles eren gent, com dic, d'un extraordinari refinament. Estaven molt més enllà dels gustos excessius d'algunes de les cases pompeianes, com la Casa del Fauna, que són molt maques també, però que denoten ja un grau d'ostentositat quasi molest. Per exemple, el famós mosaic de la Casa del Fauna. Un altre exemple d'aquests jaciments poc coneguts és Bosco Reale. Aquest és el nom modern perquè es desconeix el nom que tenia a l'antiguitat. Aquí han aparegut viles que es dedicaven a la producció del vi. Aquí veieu les gerres enfonsades en el terra per procurar una major frescor als vins. Els vins romans no s'envellien tant com els nostres, estaven un any més o menys en aquestes gerres i després ja els venien. I, per contra, també en aquesta mateixa zona s'han trobat viles també d'una sumptuosa decoració com aquesta, en la que veiem panoràmiques de Roma, de la ciutat de Roma. Aquí, en aquest plafó d'aquí i en aquest altre d'aquí, veiem els famosos blocs d'apartaments que hi havia a Roma i que podien ser de fins a 12 pisos. Per tant, com els nostres, pràcticament. Que es deien ínsules. I, per tant, Roma estava farcida d'apartaments d'aquest estil. I, per tant, aquest senyor que busca una mica el retir a Bosco Reale, en el fons enyora la seva ciutat, enyora Roma i enyora la monumentalitat urbanística de Roma. I, per tant, se la fa representar ni més ni menys que en un dormitori, que és una sala a la que, per altra banda, els romans dedicaven ben poca atenció. També veieu l'aixovar, per exemple, posant només aquesta imatge, una mena de copa de plata. Això en qualsevol altre jaciment del món no hauria sobreviscut, pels lladres, per l'expoli en els segles següents. La gran avantatge de tots aquests jaciments és que la gent es va oblidar d'ells i, per tant, quan han arribat els excavadors, s'ho han trobat tot. I s'han trobat això, com era de debò la vida que es feia en aquests espais. Després sí que han arribat els espoliadors, a remolc, i, per tant, també s'ha perdut patrimoni, però no tant com en altres llocs. Bé, i una cosa també que val la pena tenir present és que el Vesuvi, la muntanya Vesuvi, sempre avisa. Aquí teniu dos relleus que es van trobar a Pompeia, en la zona del Fòrum, que fan referència a un terratrèmol de l'any 62. Per tant, 17 anys abans de que comencés l'erupció del 79. Això vol dir que, en definitiva, el Vesuvi no és traïdor, que el Vesuvi no explota d'un dia per l'altre, no entra en erupció d'un dia per l'altre, sinó que ja anys abans comença a donar indicis d'acabar en sèrio. I aquesta és la gran esperança de la gent que encara avui dia viu en el Vesuvi, que no els enganxarà desprevinguts, perquè anys abans ja es veurà que la cosa comença a animar-se i que, per tant, un dia o altre el Vesuvi entrarà en erupció. Bé, aquest relleu fa referència al Fòrum. Aquí veieu el temple d'Apolo i Àrtemis, que estan representats Apolo aquí i Àrtemis en aquesta banda d'aquí, i veieu que està com girat, fent al·lusió al terratrèmol que va capgirar tots els edificis del Fòrum i els va ensorrar. Aquest seria un arc commemoratiu que després es va reconstruir al costat del temple del Fòrum. Alguns d'aquests edificis ja estaven restaurats i una altra vegada en actiu en l'any 79 i, per tant, van tenir una vida ben curta entre la restauració i el seu col·lapse final. I gràcies a això coneixem, com dic, que en el fons a Pompeia hi havia més aparença que materials bons. Per exemple, aquest temple, un cop acabat, faria aquesta pinta. Blanc, lustrós, com si fos marbre, mentre que en realitat sabem, perquè l'arqueologia ens ho ha mostrat, que està tot fet de totxo, de maó, i recobert d'estuc, imitant les plaques del marbre, per tant l'estuc està treballat perquè semblin plaques de marbre, i les columnes també estan treballades perquè semblin estriades, com si el material de fons fos marbre. I en definitiva això el que ens mostra és una mica la gran diferència entre Plontis, Estàvia i Pompeia. A Plontis i Estàvia trobem una inversió de diners perquè la gent s'ho pot permetre. A Pompeia trobem una classe enriquida, però sense tants mitjans, i per tant, allà on no arriba, s'ho ha de muntar d'una altra manera diferent. Perquè Pompeia, en el fons, era un centre comercial enorme. Era un gran centre d'artesanat, de manufactura, i, en el fons, una concatenació, una conurbació immensa de tendes rere tendes. Els carrers principals de Pompeia eren tendes, un al costat de l'altre, dedicades a tot tipus de comerç, dedicades a tot tipus d'artesania, i era això el que donava vida i animava l'economia local. El famós carrer de l'Abundància es diu precisament de l'Abundància, precisament per això, perquè era com el passeig de Gràcia de la ciutat de Pompeia. I per tant, era el carrer més ric on tots els negocis doncs, prosperaven gràcies a la quantitat de gent que hi passava per ell. Llavors, gràcies a que Pompeia es va destruir com es va destruir, doncs han pogut conservar molts elements que en altres ciutats on trobem aquests mateixos espais els tenim buits. Per exemple, Empúries o altres llocs, trobem aquests mateixos carrers amb tendes, però les tendes estan espoliades. A Pompeia es va trobar el material de l'artesà, els elements que venia, i això ens ha ajudat molt més a conèixer la vida econòmica d'aquestes ciutats. Per exemple, un vidrer. Això és una maqueta, però una maqueta que reprodueix l'espai que es va trobar a Pompeia, amb els vidrers aquí representats bufant el vidre, perquè els romans ja bufaven vidre. Tenim també un taller d'orfebre, on s'han trobat els forns on es fonien els metalls per fer les joies. Tenim forns de pa. I veiem que tot el procés de producció del pa es feia en el mateix espai. Amb aquestes moles s'obtenia el cereal, es lligaven uns ases a l'entorn de les moles que anaven girant tot el dia, per tant obtenien el cereal, el treballaven en el propi local i aquí cuien el pa. I fins i tot vam trobar pa romà en el forn, perquè òbviament aquest senyor quan va veure que la terra es movia i que el volcà escopia foc, va sortir pitant d'allà i es va deixar tota la producció de pa a l'interior del forn. 80 pans que van continuar allà dintre escalfats amb la llenya i, per tant, es van cremar, es van carbonitzar i gràcies a això els tenim nosaltres i, com podeu veure, és un pa de pagès de tota la vida. Amb una forma un pèl diferent, perquè aquest pa es deia panis quadratus, és a dir, pa quadrat, que, clar, nosaltres, abans de trobar aquests pans, llegíem a les fonts, als poemes, donaré un pa quadrat. I dèiem, home, doncs, una forma una mica rara per fer el pa, sincerament. Ja es complicaven la vida els romans. No, això de quadrat simplement és on tenien com a requadrat. El pa veieu que està dividit en triangles, en falques. Cadascuna d'aquestes falques era un requadre. I per tant, això vol dir que tu podies comprar el pa tot sencer o per falques, per porcions. També s'han trobat tendes. Jo poso les imatges que permeten entendre els espais. S'han trobat tendes de teixits, per exemple, gràcies a això ens podem fer una idea com eren aquestes tendes de teixits, amb una barra a l'entrada a la qual penjava el bo i millor del producte que es venien allà. S'han trobat tendes de ganivets, amb un mostrador fet de fusta on hi hauria el repertori d'eines metàl·liques. S'ha trobat, per exemple, una bugaderia molt famosa, la bugaderia d'Esteve, perquè els romans, en aquesta bugaderia, per una banda es rentava, però sobretot es tenyia, perquè els romans plebeus no es podien permetre el luxe de comprar la roba cada 2x3. Per tant, a mesura que les túniques es anaven fent més lletges i es veien ja una mica més velles, que feien tenyir-les d'un color més fosc. I començaven sent marrons i acabaven de color negre. Per tant, la principal funció d'aquestes bugaderies, sobretot, era tenyir més que rentar. Els romans tampoc no rentaven tant com nosaltres. Potser un romà rentava la túnica, diré una barbaritat, però un cop al mes o cada 2 mesos. Per tant, les túniques anaven soletes quasi a la pila i el problema principal era com estovar allò. Podeu imaginar. L'antiguitat no hi havia ni els detergents, ni els suavitzants, els productes que fem servir ara. Per tant, en aquestes piscines que veieu aquí, el que es posava era aigua, lògicament, calç per emblanquir, i per estovar, cendres. Amb les cendres s'estovaven. I després hi ha un element, clar, la funció de desinfectar. Alguns suposo que ho sabeu perquè us ho han explicat, però els romans a l'antiguitat només podien obtenir desinfectant d'un lloc, l'orina humana, perquè té amoníac i, per tant, desinfecta. Per tant, en aquestes tines es mesclaven aquests ingredients, posaven les túniques, els esclaus entraven a dintre i trepitjaven, lògicament els lliures no es dedicaven a aquestes tasques, i després calia aclarir amb moltíssima aigua, sobretot per eliminar les aromes un pèl traicioneres de les orines. S'han trobat claus, totes aquestes tendes anaven tancades amb portes barrades amb barres de metall, per tant s'han trobat les claus que accionaven els mecanismes. Fins i tot, a partir d'altres llocs, que no són Pompeia, aquest és Roma, s'ha pogut una mica imaginar com serien les portes de tancament, uns plafons de fusta que durant el dia podien servir de taulells perfectament i a la nit s'encaixaven en unes guies i amb la clau passaven les barres i els tancaven. Els mercats de Pompeia s'han trobat en molts llocs diferents de la ciutat, però sobretot entorn del fòrum. Els mercats tenien poca infraestructura perquè en realitat eren mercats estacionals. Els romans feien mercat un cop cada 9 dies i d'aquí ve el ritme de la novena, ve d'aquesta concepció romana de mercat cada 9 dies. Per tant, el mercat era simplement una plaça tancada, això sí, tancada i barrada, que es posava al servei dels venedors, normalment camperols, que venien un cop cada 9 dies, instal·laven amb taulells o directament sobre el terra el seu lloc de venda i quan acabava el dia recollien i tornaven a marxar. Aquest que he passat abans seria un mercat, diríem, es calcula de joies o de productes una mica selectes perquè és petit. En canvi, aquest altre que veieu aquí seria un mercat molt més gran, també en el fòrum, dedicat doncs, a verdures, carn, etc. Aleshores, la vida del mercat ens la podem imaginar gràcies a les pintures pompeianes. Per exemple, aquí veieu un venedor de peces de metall, cassoles, gerres, etc. Aquí n'hi ha un que sembla que estigui calibrant el metall, si és bo o no és bo. Aquí hi ha un altre que sembla que estigui preguntant preus, perquè l'amo té com una llista en la que està verificant dades. Aquí teniu 2 venedors de teixit que estan ensenyant, fent tocar, com a les tendes de teixits, fent tocar el comprador perquè vegi que la qualitat del teixit és bo. És a dir, la desgràcia de Pompeia és la nostra sort, perquè ens ha proporcionat tot un repertori visual d'imatges que en altres circumstàncies s'haurien destruït, haurien desaparegut i ens haurien deixat completament en la inòpia sobre el funcionament de la vida. En molts casos no ens ensenyen res que no sapiguem, perquè una imatge de mercat com aquesta la poseu fa 50 anys i era idèntica. I aquesta és l'originalitat de veure que fa 2.000 anys les coses eren com ara, per tant, que la humanitat ha evolucionat més aviat poc en molts aspectes. En el tecnològic una barbaritat, però en coses de vida quotidiana no estem tan lluny dels nostres ancestres romans. Bé, en aquests mercats també hi hauria tendes com per exemple aquesta, les carnisseries, en les quals tenim 2 relleus, fins i tot aquesta, veieu la mestressa esperant asseguda, una carnisseria de qualitat, amb bancs, en aquest cas trones, mentre doncs, li estan servint el que ha demanat. Una peixateria, això ve d'una ceràmica antiga, una bodega de vi, fa 50 anys això era una bodega de vi, vull dir, una tenda de pa, una pastisseria, amb tot el mostrari de dolços. I sobretot, una de les coses que sorprèn més visitant Pompeia i Hercula és la gran quantitat de bars que es troben. Quasi cada 5 portals hi ha un bar. I on pensa, home, sí que eren de la vida aquests romans. I clar que ho eren, només faltaria. Però té un sentit i una explicació. Molts d'aquests romans, el 90% de la població que vivia en l'imperi era pobra, miserable. Per tant, vivien en cases que ni s'han conservat, eren cases de fusta, cases de fang, sota els pòrtics, és a dir, en una infraestructura urbana molt miserable. Nosaltres tenim la gran sort d'haver en això evolucionat bastant. Per tant, no cuinaven, no tenien oportunitat de cuinar. Els que vivien amb un sostre més o menys, diríem, fràgil, ni s'ho pensaven per por que se'ls incendiés allò que li deien casa. Per tant, la major part dels plebeus menjaven el que compraven en els bars. I d'aquí que hi hagi tants repartits per Pompeia i per Herculà, perquè era una necessitat, diríem, quotidiana i diària. Cada dia el sopar, que era l'àpat fonamental, l'àpat més consistent, es comprava en un bar i es consumia on es podia. Aleshores, aquí veieu una imatge d'un dels més macos, la taverna de l'Erari. Aquesta altra ens mostra on estaven les olles. Les olles amb els estofats, amb els bullits, estaven aquí i per tant tu preguntaves el plat del dia i en funció d'això decidies què prenies. I a l'entrada podies trobar cartes, com per exemple pintades a la paret, cartes de vins, Originalment, aquestes quatre àmfores eren de quatre colors diferents. Hi havia una de verda, una de blava, una que tirava taronja i aquesta que és més vermellosa. I veieu que a sota hi ha una informació, per exemple, aquesta que es veu bé. Tres pals, una A, que vol dir la moneda, l'as, per tant, tres assos, i una abreviatura, que és aquesta S, amb un traç, que vol dir la mesura, el sextari. El sextari era un mig litre, poc més de mig litre. Per tant, s'està dient que el vi d'aquesta qualitat, que la gent ja sabia pel color a què es referien, val tres assos al mig litre. Aquest té quatre pals, per tant, quatre assos al mig litre. Aquest també té quatre pals, per tant, quatre assos al mig litre. I aquest, si us fixeu, té dos traços i un altre que els uneix. Per tant, dos i mig. Aquest era el Don Simón de l'època. Per tant, aquest el més barat. Tu ja sabies abans d'entrar què t'esperava una mica i en funció d'això triaves entrar en un lloc o entrar en un altre. Bé, i ja l'últim que volia presentar-vos també seria una mica com coneixem millor, per exemple, la concepció de la casa gràcies a Pompeia i Herculà. Cases romanes n'hi ha per tot l'imperi. Per poc que volteu per Itàlia, per França o casa nostra, hi ha moltes cases romanes. Llavors, l'aportació que ha fet Pompeia i Herculà al nostre coneixement de la casa romana era com la veien els seus habitants, quins usos en feien. I això és el gran canvi, la gran diferència amb respecte, per exemple, a Empúries o Tarragona o les ruïnes que s'han conservat aquí vora nosaltres. Una de les coses més sorprenents és que els romans prestaven molt poca atenció a la façana. Pràcticament consideraven que la façana no era propietat de la casa. Era del municipi, era del carrer, per tant, ús públic. Llavors, les façanes eren molt senzilles, molt poc decorades i generalment molt deixades. Eren el territori dels, diríem, era un territori una mica, diríem, hostil, que si calia es malmetia en benefici de lo que era l'interior de la casa. Per exemple, aquesta operació. Inicialment es va fer un jardí per gaudir del sol, de la ventilació, perdó, un balcó per gaudir de la ventilació i del sol, i es va fer posteriorment un dormitori a costa d'aquest espai, com encara avui dia es fa en algunes cases que es mengen als balcons. I sobretot la façana era el territori dels grafits. La ciutat de Pompeia ens va il·luminar sobre el funcionament de les façanes perquè estava plena de grafits. Fins i tot un, encara ho accentua, diu: "M'admiro, paret, que no hagis caigut ensorrada suportant el tedi de tants escriptors." Estaven completament grafitejades de dalt a baix. Temàtiques molt diverses, però hi ha una, és una mica irreverent, ho reconec, però com que ja em coneixeu de fa temps, m'ho puc permetre. Hi ha un grafit que és una mica ordinari. Diu: "Cacator cabe malum." La terminació tor vol dir el que fa algú. Per tant, cacator, imagineu, el qui defeca en públic. Per tant, aquest grafit diu: "Tu que vens..." Traducció lliure, poètica, podríem dir-ho així. "Tu que vens a defecar la porta de casa meva, que se't portin els mals esprits, que et caigui una maledicció a sobre." I és el grafit més abundant de Pompeia. Clar, llavors, hom ens han dit tota la vida, les latrines, les termes, els romans, eren nets i polits perquè anaven cada dia a les termes. Sí, però aquest grafit ens diu que feien les seves necessitats allà on els hi venien gana. Per tant, és un bonic contrast per veure el que ens ha dit la ciència i el que és la pràctica. Vull dir que sense Pompeia, home, podríem viure sense saber-ho també, no? Però d'alguna manera, el Pompeia ens ha posat una mica més ordre en aquelles preconcepcions idealístiques que teníem dels romans. Bé, entre aquests grafits també trobem uns altres que són molt divertits, que són de propaganda electoral. Quan es presentaven a les eleccions, que eren anuals, cada any s'havia de votar els alcaldes, doncs els candidats buscaven el recolzament, diríem, dels cossos professionals de la ciutat. Llavors aquí hi ha un senyor que es diu Gaius Lollius, que demana la seva ajuda a Acelina. I Acelina i les seves noies, sense oblidar Esmirina, preguen que voteu a Gaius Lollius, d'un vir responsable de l'administració de les vies i els edificis públics i sagrats. Clar, això d'Acelina i les seves noies fa una pinta madame. Què penses? Això un polític avui dia no ho faria. Per tant, són moltes coses que veiem que, tot i la proximitat que tenim amb els romans, Home, feien el món una mica a la seva manera. Que també és graciós perquè és un, diríem, aquí és la sutòria primigènia, una senyora més decent que la Celina, que demana que facin d'un vi de Sello Secundus. I com que és una decidida recolzadora d'aquest senyor, afegeix una pulla contra un altre dels candidats, que es devia dir Astilus, al qual li diu, Astilus, t'estàs dormint. Vull dir, espavila perquè el meu candidat va per davant. Bé, llavors, com dic, la façana és el regne de ningú, acabo de seguida. La façana és el regne de ningú, però l'interior de la casa ja es considera una altra cosa. De portes endins, la casa té dos grans espais, que d'alguna manera als quals es presta moltíssima atenció. Un és l'atri, seria el rebedor, l'altre és el jardí, el peristil. Llavors, tots dos tenen funcions diferents a l'interior de la casa. L'atri centralitza la part pública per rebre visites, per rebre la gent. El peristil és el jardí dels menjadors, per sopar amb la família i els amics. Llavors, l'atri, com aquest, com diríem, com mirall de la casa, havia de reunir unes característiques. Llavors, avui dia ens resultaria molt entrar en un rebedor i trobant-se un aparador de vaixella allà al mig. Per un romà, com que l'atri era el rebedor, era l'únic que veuria la major part de la gent que entrava en aquella casa, un romà ho veia diferent. I per tant, com que l'atri servia per indicar qui viuen aquí, la vaixella bona estava al rebedor, amb una vitrina de fusta, com aquesta que veieu aquí, portes obertes, hi havia les copes de vidre, les copes d'or, copes de plata, el que tingués aquest senyor que considerés bo. La caixa forta també en el rebedor, avui dia la caixa forta qui la té? L'amaga rere un quadre. Els romans no, els romans la posaven al mig del rebedor, falcada amb cadenes, això sí, no sé cas, que algú se l'endugués, i per tant fent ostentació de que allà estaven en una casa digna. També, per exemple, els bustos dels avantpassats, perquè havia hagut avantpassats que havien estat cònsuls, generals, prohoms de l'imperi. Per tant, aquests bustos figuraven també com una decoració del rebedor perquè la gent sapigués que no entrava en una casa qualsevol. Arbres genealògics, també, tot el que marqués d'alguna manera la dignitat de la casa. Altres cases, però, per molt nobles que semblessin des de fora, realment vivien en una certa misèria. Per tant, altres cases el que utilitzaven l'atri com una mena de pati de distribució i creaven un segon pis a sobre. Llavors, aquest segon pis, hi havia 3, 4, 5 habitacions i eren de lloguer. I per tant, l'atri ja no té aquesta funció tan digna perquè l'atri el que s'utilitza és això, com una mena de zona de pas perquè els inquilins puguin anar, els llogaters puguin anar i accedir a les seves habitacions. I la família viu a la planta baixa, utilitza la planta baixa. L'atri també tenia el despatx de l'amo de la casa, seria aquesta estança d'aquí, un despatx sumptuós, si s'ho podia pagar, molt ben decorat, a vegades amb biblioteca, i sobretot des d'aquest despatx ja s'accedia al jardí posterior, que era on vivia la família, on feia la vida més familiar. Allà només podien entrar els amics més íntims, aquells que compartien aquesta intimitat del nucli familiar. I per tant, a tot l'entorn del jardí només hi havia dos tipus d'estances. Els dormitoris, que serien com això, dormitoris petits, estrets, normalment individuals, perquè encara que els matrimonis estiguessin casats, dormien separats i per tant ell tenia el seu llit, la dona i habitació, la dona tenia el seu llit i habitació. Foscos, sense finestres, per conciliar millor la son. I els menjadors, tot a l'entorn d'uns jardins, que acostumaven a ser molt grans, molt amplis, molt generosos, amb plantes, com deia abans, les plantes habituals que els agradaven eren més les verdes, arbust, més que no flor, tot i que els romans eren grans fans de les roses. Molt decorats, per exemple aquest, amb una font feta de mosaic i amb terrasses panoràmiques, com per exemple el d'Arcolà, que donava sobre la platja i per tant tenia unes vistes espectaculars, la casa dels cèrvols d'Arcolà. Aquí teniu la terrassa panoràmica. Bé, i aquest seria l'exemple més luxós que s'ha trobat a Pompeia de menjador de gala. Estem a més d'un jardí que té al mig una font en forma de T. Aquí veieu els dos pals, aquestes dues fotos són el pal horitzontal de la T. Aquestes dues fotos ensenyen el pal vertical de la T. I al mig, on s'unien els dos braços, hi havia aquesta mena de tarima on hi havia el menjador. Llavors, la gent s'asseia entorn d'uns bancs que eren circulars, mirant cap a l'interior del menjador, que és on hi havia aquest espai que veieu aquí. Llavors, quan et convidaven a sopar a casa de l'Orell Tiburtí, el cuiner el que feia era fer tot el sopar, posava en platets petits, els ficava sobre barques de fusta, fetes exprofés, i els esclaus ficaven aquestes barques a dintre d'aquest canal i ells, dintre també del canal, anaven empenyent les barques perquè arribessin en aquest cercle interior. Entraven per aquests forats que veieu aquí, que comuniquen amb els diferents braços del menjador, i per tant tu estaves allà abocat esperant a veure què sortiria per aquests canals. Era la sofisticació, un pèl hortera, però una sofisticació elevada a grau supí. Per això dic que a Pompeia hi ha qualitat, però una qualitat que potser és massa recarregada, massa exagerada. I acabarem amb aquesta imatge, que a part d'ensenyar-nos una altra de les cases maques, la casa que té en el jardí, una decoració que recorda el naixement de Venus sortint d'una ostra, ens recorda també el gran problema que tenia la ciutat de Pompeia i les cases riques de la ciutat de Pompeia, que era el de la seguretat. Aquestes cases tenien fortunes en el seu interior, en marbres, en escultures, en diners, i per tant calia defensar-les d'alguna manera. La primera defensa és que no hi hagués finestres. Per això el rebedor i el jardí tenien obertures superiors, per les quals entrava llum, ventilació i aire. Per tant, la protecció s'havia de buscar per una altra via, el gos. I un gos a la porta perquè vigilés qui entrava i qui no era la solució que tenien la major part de les cases de Pompeia. Algunes ho advertien dibuixant el gos abans de la porta, perquè diguéssim, aquí hi ha un gos. D'altres eren molt més explícites i escrivien cave canem. Cave canem, en llatí, en català seria literalment compte amb el gos. Una manera d'avisar que és també, ha traspassat fronteres fins als nostres dies. Bé, doncs això és el que volia explicar. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si hi ha cap pregunta, també serà benvinguda.
Bona tarda. No heu parlat dels prostíbuls, que eren famosos, i després de les famoses escultures amb el fal, no?, a la porta, que sobretot estaven o en les cases benestants o en les cases benestants de prostíbul.
Sí, no, la veritat és que ja això són paraules majors i per tant doncs no les tinc en el PowerPoint, perquè el PowerPoint òbviament és molt més llarg, però no les havia posat. Efectivament, a les cases romanes, el rebedor mateix, a part de posar els bustos dels avantpassats, també hi havia pintures que nosaltres trobaríem un pèl escandaloses i de mal gust, a les quals es veien fals, és a dir, penis masculins, algunes fins i tot amb unes inscripcions que avui dia interpretem amb clau una mica, diríem, exagerada, que deien hic habitat feliquitas, un penis gran, com això, i posava sota hic habitat feliquitas, aquí habita la felicitat. Clar, no és que referissin exactament al tema sexual. El penis pels romans era un símbol de protecció, diré una barbaritat, però per un romà ho veia així. Serien com les medalletes que abans es posaven als nens per protegir-los. Era un símbol de protecció que relacionava amb el déu Príap, que és el déu de l'abundància, i per tant doncs, es considerava que d'alguna manera que posant aquests símbols a l'entrada de les cases s'estava doncs, cridant a l'abundància, a tot tipus de benediccions i de bona fortuna pels habitants d'aquella casa. Per tant, no s'emprava en un sentit sexual. Ara, una altra cosa ja és el prostíbul. Òbviament, el prostíbul no anaven a resar els déus perquè els hi toqués la loteria. El prostíbul sí que anaven a mantenir activitats sexuals perquè els romans consideraven que hi havia certes coses que amb la seva dona, no podien fer. Una matrona, una dona romana, casada, benestant, per exemple, no podia donar petons de tornillo. Un petó apassionat, això era impropi d'una dama de bona cuna. I per tant, doncs, els romans tenien més o menys assumit que certes coses que no s'ho tenien a casa doncs, les havien de donar altres tipus de dones, per tant, els professionals del sexe. I no estava mal vist, fins a un cert punt, òbviament. No estava mal vist. Per això els lupanars tampoc no s'amaguen. El lupanar de Pompeia estava molt a vora el fòrum, és clarament reconeixible, perquè a més, aquestes finestres aquí dalt servien perquè les prostitutes estiguessin allà cridant el qui passava, cridant l'atenció. Per tant, discreció cap ni una. De fet, el nom de prostituta en llatí és lupa, lupa, lloba. I clar, venia d'això, perquè tu passaves pel costat d'un prostíbul i la senties, pues, això, aullar, com lloves, cridant amb un, cridant amb l'altre, que veniu cap aquí, veniu cap allà. I fins i tot he posat una imatge que no és de Pompeia, que és d'Efes, però a mi se me va fer molta gràcia. Perquè veieu, hi ha un peu, hi ha un forat i hi ha una dona amb flors al cap. Doncs bé, a Pompeia, per trobar el lupanar, t'has de fixar que a les immediacions en el terra hi ha gravat un penis, sobre la roca, hi ha gravat un penis en la direcció on hi ha el lupanar. A Efes eren més sutils, perquè a Efes era Orient, els grecs en aquella època eren un pèl més sofisticats. I posaven això. Això vol dir, en aquesta direcció trobaràs un lloc on hi ha flors a les finestres. Per això aquest costum de posar flors a les finestres, a l'antiguitat, avui heu tingut molta clientela. Continua amb aquesta adreça fins a la casa on hi ha les flors a les finestres i si teniu diners suficients per omplir aquest forat, aleshores entreu. I així és com s'interpreta aquest relleu efesí. A Pompeia, on dic, no eren tan subtils, simplement un falus indicava la direcció, au, ja trobaràs el camí. Per tant, sí, vull dir, el sexe a Roma era molt diferent a com el veiem nosaltres.
Alguna pregunta més? Veig que no.
Bé, això no heu dit.
Doncs llavors, si li sembla correcte,
sí,
ho deixem aquí.
Perfecte, gràcies per la vostra atenció. Thank you.